país, és a dir, entre el Camp de Tarragona i la conurbació barcelonina, i per tant, precaució, de moment Meteocat activa un avís meteorològic, és el que activa Meteocat, i en definitiva pendents d'això. I mentrestant, a banda de la boira, molt de sol a moltes comarques.
Molt bé, i per tant, els propers dies, Francesc, vindran temperatures més estables, més tranquil·les que les que hem viscut, o continuarà el fred?
A veure, més aviat ha de continuar l'ambient fred i sí que pot baixar muntanya la temperatura entre demà a la nit i dijous. No hi ha d'haver, però, grans variacions.
Doncs moltes gràcies, Francesc. I pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell?
Bon dia. Trens fora d'horari la línia R3 perquè la circulació ferroviària es troba momentàniament aturada entre Sant Martí de Centelles i la Garriga per una incidència a la infraestructura Figaró-Montmany. Arriba ara a Sants el regional express de Lleida, que ho hauria d'haver fet fa una hora, i també va tard el tren de la línia RG1 de Figueres. Arribarà a Barcelona cap a les 9:20, més de mitja hora tard.
Molt bé. Pel que fa al trànsit, equip viari, Celia Quintana.
Bé, doncs a aquesta hora, sobretot, no agafeu la C58 per sortir de Barcelona, si aneu cap a aquesta zona, perquè hi ha 6 quilòmetres de congestió en aquesta via, la C58 del nus de la Trinitat a Ripollet, del tot aturada, sentit Terrassa, per un accident que només deixa circular per un carril. A banda, 4 quilòmetres d'embús a la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès Santípic per un altre accident. Hi ha desviaments senyalitzats al túnel de la Ronda Nord, afecta també la Nacional 152 antiga, i encara afegim la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu i d'Esplugues a la Diagonal, o els trams llargs que hi ha a les rondes de Barcelona.
D'aquí a un minut començarem la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Són les 9:02, avui amb Vicenç Sanchis, Montserrat Nebrera, Anna Grau i Sergi Sol. I aquest dimarts ens preguntarem i parlarem de l'acció de RAN a la casa de Gerard Piqué a la Cerdanya.
Deixem ben clar que el nostre territori, els pijos de Barcelona, que venen a divertir-se amb les pistes d'esquí, els camps de golf, o en les seves residències de luxe i a fer-ho servir com un decorat per al seu postureo a l'Instagram, no hi pinten res.
Avui ens preguntarem si vandalitzar una casa i penjar-ho a les xarxes socials és la manera de lluitar contra la crisi de l'habitatge a la comarca. Són accions que comparteixen la resta de conciutadans de la Cerdanya que tampoc troben lloc on viure? El que demana RAN, amb actes com aquest, és que no hi hagi turistes? I és sostenible un Pirineu sense turisme? Existeix, per exemple, un turisme responsable i un d'irresponsable? Es calcula que a la Cerdanya 2 de cada 3 habitatges no són de primeres residències. Què han fet, per tant, les administracions per evitar que la situació arribi a aquests extrems? I més enllà d'impulsar la fracassada candidatura per uns Jocs Olímpics d'hivern, hi ha alguna proposta de futur per aquesta zona del país? La problemàtica de l'habitatge s'ha d'abordar localment o s'ha de plantejar com una gran estratègia de país? D'aquí a un minut ho comentem tot plegat amb Vicenç Sanchis, Montserrat Nebrera, Anna Grau i Sergi Sol.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Avançar-se al Black Friday amb el finançament total del Corte Inglés té avantatges. Aprofita-ho i emporta't ofertes com aquestes. Un televisor Samsung Neo QLED de 75 polzades per 1.399 euros. Un iPhone 16 de 128 gigas a 939 euros. I una rentadora frontal Whirlpool per només 399 euros. Aquestes són només una mostra de les moltes ofertes de l'avançament al Black Friday del Corte Inglés, que, a més, et podràs emportar fàcilment amb finançament total i amb tecnoavantatges, com l'assegurança gratis i, fins i tot, entrega el mateix dia per milers de productes. Només fins diumenge 24 de novembre, finança les teves compres fins en 12 mesos en electrònica i electrodomèstics, a la botiga web i app, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Ah, i descobreix el supermercat del Corte Inglés a Francesc Macià, on hi trobaràs una àmplia oferta de productes locals i de qualitat. A la primera planta podràs gaudir del Club del Gourmet, un espai per als amants de la gastronomia. Ah, i recorda-te'n, 2 hores de pàrquing gratuït per compres superiors a 35 euros. Res més per avui. Fins demà. Bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen els periodistes Vicent Sánchez, Anna Grau i Sergi Sol i la professora en dret constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia?
Doncs tots molt contents de tornar a tenir aquí el Sergi Sol a l'estudi i també tenim ganes de parlar aquesta notícia última que hem conegut ara. Ells ja sabem qui serà el vicepresident de la reconstrucció a València. Sí. I serà ni més ni menys que un tinent general de l'exèrcit.
Com?
Un tinent general de l'exèrcit, un senyor que es diu Francisco José Gan Pàmpols, que per cert és nascut a Figueres.
Però bueno. La vicepresidència del govern valencià?
De la reconstrucció, aquesta que s'ha creat ad hoc per reconstruir el país després
veure,
de la Dana.
En quin segle vivim?
Bueno, o militars o toreros?
Depèn de cada col·lectiu.
Un militar o un torero?
Gent valenta, no? No gent valenta.
Sí.
Però a veure, vicepresidència del govern... Sí. A veure, però del govern.
Del govern valencià, una vicepresidència es diu vicepresidència de la reconstrucció econòmica i social, que és aquesta que s'ha creat ad hoc després de la tragèdia, i no teníem encara qui l'ocupava, i sabem que serà...
És que el Vicent no sap si li fa més desesperació la notícia o estàs content perquè certifiquem el que porta
no,
dies dient.
No, certificar que algú té raó quan lo que allà, la matèria sobre la qual té raó no t'agrada gens, no és el meu hobby. No es dic, mira, jo tenia raó, això era una catàstrofe. No.
És la vicepresidència que treballarà per reconstruir tots aquests... És a dir, tots els departaments que treballaran en la reconstrucció de València.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, clar... bueno, aquí... En fi, és que no, sí, no saps...
Però és un militar
en actiu, passa res que sigui
pregunto.
Un militar.
És un militar en actiu, no?
No, en actiu no, perquè té 68 anys. És un home que, a veure, va especialitzar-se en el seu moment en la reconstrucció d'Afganistan. Zones devastades. Clar, diem-ne que la transposició... No sé si ell viurà els valencians com afgans, espero que no.
No, però el territori...
Home, però
potser
sí, ells a si mateixos sí que s'hi veuen una mica.
Bueno, i el territori, i com ha quedat tot?
És que
una mica devastat.
Jo el que crec, i això són opinions que de vegades són una mica d'impressions, però jo el que crec que falla...
Per cert, Vicent, tu que ets tan primirat, afganesos, no afgans, afganesos.
Jo que sóc tan primirat, diré com em dóna la gana. Molt bé. Bueno, doncs els afgans, doncs...
afganesos.
El que vull dir és que, el que volia dir abans que vostè em tallara, que aleshores ja es fa una mica complicat continuar el fil, el problema és la distància que hi ha entre la gent d'un lloc i les seues elites. Uh-huh. Aquest és el principal problema. És a dir, el tipus de gent que volta al govern de Carlos Mazón són com ell. I com són ells? És gent que són d'Alacant, o són de Benidorm, o s'han creat en el triangle Elx-Alacant-Benidorm. És un tipus d'elit molt desconnectat del país i de la gent en general. Vostè moltes vegades diu que és que no hi ha empatia. No és que no hi hagi empatia amb la consellera Núria Montes. El que no hi ha és contacte amb la realitat, només amb advocats, gent que estudia moltes vegades a Madrid, unes elites que estan molt madrilenitzades i que no coneixen ni els importa el país. La senyora Marian Cano, que substitueix a Núria Montes, és de la Nucía. La Nucía és un poble que està al costat d'Elx, però és un poble amb molta gent també industrial i els seus advocats i les seues elites empresarials no viuen. Tot això no ho toca.
Ja. Jo afegir respecte al Sánchez, si em permets, que hi ha una altra cosa que lliga amb la que dius. Jo no estic convençut que té a veure. Que és la interiorització per part del Partit Popular que la seva administració, la que gestiona la Generalitat Valenciana, és una administració subsidiària.
Absolutament.
I
absolutament.
El fet d'interioritzar-la com a subsidiària és el que fa a defugir responsabilitats. I, escolti'm, no, això com ho arreglen aquests de Madrid? Perquè, escolti'm, perquè no han interioritzat que aquesta, diguem mal, aquesta sensibilitat per l'autogovern, jo crec que no hi és.
No, però és que s'ajunta...
Però per què discrimineu tant?
No, jo no discrimine, jo estic retratant una elit.
És a dir, però què elit?
Si vostè venia amb una mascareta i ara se la lleva, no guanyarem res.
Tens raó. Jo el que crec és que no has de discriminar la gent pel seu origen.
Però què discriminar? Es tracta de retratar socialment unes capes determinades.
I què? A lo millor resulta.
Sí, a lo millor resulta que mira el que està resultant.
De tots els que pot escollir ell, no sé, que és la persona que millor pot fer.
Escolte.
Per què no? És a dir, per què has de definir les persones pel seu origen o per la seva classe social?
Escolte.
O que no hi ha gent bona i dolenta a totes les classes socials?
Sí, evidentment.
I a totes les orígens.
I la vida és meravellosa.
I la vida és meravellosa. A més és de Figueres.
Però si vostè... Sí, però sí, quina gràcia. Si vostè està... Sí, però, mire, ja me contarà. Si vostè està a Bèlgica i vostè és flamenc, pot dir, però per què cal? Escolti, no cal. Hi ha determinades circumstàncies socials, determinades circumstàncies geogràfiques, determinades circumstàncies mentals, determinades... és un agent per... Tu dius, això no vol dir que siga bo o siga ruïn, però per ara no estan demostrant-se més gaire bons, eh? Per ara.
No, però tu no...
Ara, com a col·lectiu, tota la gent que venia de l'entorn d'Eduardo Zaplana, que és tota aquesta gent, i que tots estan relacionats els uns com els altres... I en definitiva,
si són de València senyora... capital o d'un poble de la vora?
Si són d'un poble...
Aleshores sí.
Si són... Escolta, aleshores sí o no. Aleshores, com a mínim, vostè sap en quin país viu.
Jo crec que ningú s'estava referint ni estàvem parlant d'una qüestió de discriminació. Crec que no era una qüestió... Jo crec que no ho explicava.
No era discriminació. Els que
discriminen són ells
a
mi. No te'n vas bé. Perquè la grau atacarà aviat que es fa estona que aixeca el dit. Jo insisteixo, crec que té molt a veure. Crec que té molt a veure i crec que lliga. Jo et dono bona part la raó. No crec que no és que estiguis discriminant a ningú pel fet que el retrat és una determinada tipologia de persones que tenen el cap més a Madrid que no pas a València. Crec que no és una qüestió tant d'aptituds, que sempre són discutibles, sinó d'actitud vital,
és
de com vius aquell govern.
És que està lligat. Ah. És que una persona pot ser una bona... Per exemple, la senyora Núria Montes estava en la patronal del turisme. La senyora Maria Encano està a la patronal del Calcer. És que no se tracta de...
Però més que d'aptituds, no és un problema d'actitud.
És un tema d'actitud respecte al govern, respecte al país, respecte a la gent, respecte a la realitat, respecte a la realitat. Si vostè és una persona que viu en Barcelona i forma part d'un determinat elit econòmica i va al club de polo i va no sé què, i és una persona que tot això són circumstàncies que no compten, no passa res. Però si vostè no es coneix el país...
És lleidatà, es va criar i va créixer a Lleida, va estudiar tota la seva primària i batxillerat, em diuen, al Col·legi Terraferma, a Lleida, un col·legi que encara existeix, que és de l'Opus Dei, i es va fer molt famós per les seves activitats esportives de pujar a l'Everest.
Home, com...
Bueno, a veure, jo ja em parlo de l'estrat, d'assistència...
Una cosa última. Pot ser l'únic membre del govern valencià que parlarà l'idioma propi del país. Pot ser. Imagina't vostè.
Ja em perdonareu, però això ja va ser un matí, però la gent tan intel·ligent mamant-se el dit. Dius,
Il·lumines!
A veure, evidentment, el senyor Mazón ha acreditat una incompetència catastròfica, metafòrica i literalment. Si s'apliquessin criteris de qualitat, hauria de plegar i el problema sí, evidentment, que són elits molt escarxofades, el que estaves explicant, Vicent, però vaja, hi ha gent escarxofada que com a mínim se sap guanyar el sou. Aquí no, jo no penso que tant sigui una qüestió de subsidiarietat o fins i tot de neteja ètnica de l'administració, com que, a veure, evidentment, el govern valencià i el PP, que en aquest tema li està trontollant tot el relat, i bueno, només hem de veure les enquestes ahir del CIS, dius, el PP s'està menjant aquest marron i està ben compromès.
El relat, Anna, s'aguanta molt poc.
Les explicacions
del Mazón trontollen a poc que t'hi posis.
Aquí vaig, o sigui que igual que intenten, que han muntat aquest sarau a Europa amb això de la Teresa Rivera, que veurem com acabarà, clar, posar un militar a dirigir, o ni que sigui militar a la reserva, o ni que sigui lleidatà, diguem-ne, a la reconstrucció és una manera de visualitzar, és que això ho havia de fer l'exèrcit, és que això no és cosa nostra, és que això és cosa...
I llavors, ara veiem que vostè no es va a Madrid.
És que aquí vosaltres esteu tocant el clarinet.
Clar, home, i ara veu
que
toca el trombó. Sí, està molt bé.
Però vull dir, això és que aquí tenim una política de molt baix perfil, és que vosaltres esteu imaginant que Amazon és, pues, no sé, s'agasta o que no sé què...
Que li s'agastes vostè.
I que no, però...
Són les 9 i 13. Vull parlar d'un vídeo que es va fer viral just ahir. Era el crit de Fora Pijos.
Ostres.
Aquest cap de setmana Arran va fer de la... En fi, va atacar directament a la casa de Gerard Piqué, que té la Cerdanya, però una reflexió que volia fer en general sobre el turisme massiu.
I avui us ensenyarem la segona residència de Gerard Piqué, perquè pugueu veure el que cap de les joves del Pirineu es podrà permetre mai. Mentre tu has de marxar de la Cerdanya perquè no pots pagar un lloguer, el 64% de l'habitatge de la Cerdanya són segones i terceres residències.
Ells mateixos ho han penjat a través de les xarxes socials, on se'ls veu pintant la façana de la casa per denunciar la crisi de l'habitatge que es viu a la Cerdanya. Podem saludar a aquesta hora l'Isidre Chia, que és l'alcalde de Bolví. Què tal, alcalde? Bon dia.
Molt bon dia.
Què li sembla aquest atac que ara escoltàvem a la casa de Piqué?
Bueno, com vaig manifestar ahir, un atac una mica desafortunat i molt desagradable, ja que com a Ajuntament doncs, condemnem tots aquests actes, no? I vist des de l'Ajuntament que nosaltres intentem vetllar per la seguretat dels nostres veïns i del poble, doncs dir que estarem sempre al costat dels veïns. I bé, que nosaltres creiem que es poden manifestar, però sempre d'una manera civilitzada i no entrant a propietats privades, que això és una cosa que creiem que és molt greu, no? I també voldria fer públic de que sabem segur i sabem perfectament que són persones que no són de la comarca, són persones que no ens representen absolut a la comarca de la Cerdanya, perquè les persones d'aquí no ens amaguem mai, sempre donem la cara, és a dir, no anem a fer actes vandàlics amb la cara tapada. I bé, l'únic que han aconseguit aquestes persones és molt protagonisme, perquè és un petit col·lectiu, però que fa molt soroll, i personalment penso que en aquests col·lectius també se'ls fa massa cas i després passa el que passa i arribem on arribem, no? També val a dir que sí que es necessiten aquestes segones residències per poder mantenir aquests pobles. Jo crec que tenim a dia d'avui una comarca referent arreu del territori, una comarca molt endreçada, però gràcies a aquestes segones residències doncs, podem mantindre els equipaments municipals, les escoles, els poliesportius, els projectes que fem també doncs, per fer millores a la comarca, com per exemple Volviera farà dues rotondes i tot això, i és un projecte d'1.600.000 euros ho pagarà íntegrament l'Ajuntament. Tot això, si no fos gràcies a aquestes segones residències a la gent del poble que ha pagat també els seus impostos, patiríem. És una comarca que costa molt de dir, d'explicar, que vivim de les segones residències, però tothom ha de tindre clar que moltes persones d'aquí, que som d'aquí, jo soc nascut aquí a la Cerdanya, han de saber que ens ha permès establir els nostres propis negocis, i ja et dic, aquí la comarca, el que digui que no és cert, perquè tots vivim, és a dir, això és una cadena...
Viuen del turisme.
I tot, evidentment. Aquí hi ha empreses de construcció de gent de la Cerdanya, empreses d'electricitat, hi ha pintors, però és que infinitament els hotels mateix, cases de turisme rural, és que això és administracions de finques, totes aquestes persones, si no hi hagués aquesta segona residència, totes aquestes persones no tindrien aquesta feina. Per això és evident que es construeixen cases, és evident que sí, però també val a dir que la Generalitat va fer un pla urbanístic molt ben fet el 2011, que és el POM de la Cerdanya, el plurimunicipal, i és una comarca molt endreçada. Nosaltres, que ens passegem també a moltes altres comarques veïnes, i també ho veus, no és que estiguin desendreçades ni molt menys, però, ostres, quan tu veus la Cerdanya i veus l'actiu que té i veus la riquesa que té aquesta comarca, doncs és de posar en valor. I quan veiem aquests actes i veiem gent que surt amb nom, parlant amb gent amb nom de la comarca, quan no són persones de la comarca, la veritat és que fa força greu.
Per tant, sense turisme, vostè considera que no és sostenible?
Bueno, patiria moltíssim. I una prova va ser que quan va haver-hi la pandèmia, molts empresaris d'aquí la comarca es van posar conjuntament a mirar de quines solucions i quines coses podien aportar doncs, per poder tirar tot això endavant, i evidentment que patiria molt. I el que no reconeixi això, jo crec que enganya. I s'ha de reconèixer les coses, i les coses s'han de dir pel seu nom. És a dir, ens agradarà més, ens agradarà menys, això és respectable, i aquesta opinió és respectable per tothom. Però jo crec que la comarca que tenim a dia d'avui és una gran comarca, les coses estan en tots els ajuntaments de la comarca, s'estan fent ben fetes, tots els ajuntaments quan s'han volgut fer animalades han sortit i han defensat els seus interessos, i evidentment jo crec que s'està fent una bona feina.
Alcalde Isidre Chia, gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. També podem saludar el Bernat Lavaquiol, que és membre de la CUP Lleida i Pirineu Viu. Què tal, Bernat, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Firma l'acció que va fer Arran a casa de Gerard Piqué?
Clar, nosaltres vam veure que era una acció simbòlica, que el que ha servit és per evidenciar unes grans contradiccions socials, com hi ha una Cerdanya que el 60-70% de l'habitatge és segona residència i sobre 14 dies l'any, i al mateix moment hi ha un jovent, i no tan jovent, que ha d'anar a viure a càmpings, que ha de marxar de la Cerdanya, que ha d'anar al Berguedà, perquè no troba habitatge i perquè només hi ha feina temporal i precària.
És a dir, els veïns que no troben aquest pis a la Cerdanya, on estan marxant? On estarien marxant?
s'està marxant molt cap al Berguedà o ja directament cap a Barcelona, però molta gent marxa al Berguedà. L'Alt Urgell també està augmentant molt, molt el preu de l'habitatge. Un pis que fa 3, 4, 5 anys et valia 200 euros, ara te'n val 600. La influència d'Andorra és molt gran i el jovent, però ja no només el jovent, sinó tots els treballadors i les treballadores, tota aquella gent que no té un pis de propietat o que no poden oferir un pis als seus fills, la gent està patint molt per poder pagar l'habitatge. Al mateix moment que ens hem adonat que aquest relat del vivim del turisme ja no qualla la societat, perquè ara la gent el que percep és que el turisme viu de nosaltres perquè cada cop som més pobres, perquè un treballador del sector turístic, si vol cobrar el que cobra la mitjana dels treballadors, ha de treballar 14 hores al dia i perquè no trobem habitatge. I l'exemple paradigmàtic és Mallorca. Mallorca, com més turistes han rebut, més pobres s'han tornat. I nosaltres al Pirineu el que diem és que no volem ser la Eivissa del Nord.
Però vandalitzar una casa i penjar-ho a les xarxes socials, vostè creu que és una manera de lluitar contra aquesta crisi de l'habitatge?
Mira, el que ens ha permès és que avui siguem aquí parlant d'això.
Ja. Per tant, considerem que sí.
Nosaltres ens ha anat bé.
I tenen previst...
Podem parlar del problema que és. El problema que és que el jovent, quan acabi l'ESO, quan acabi el batxillerat, si vol continuar estudiant, ha de marxar a Barcelona perquè aquí no hi ha oferta educativa. Quan acaben la carrera, no poden tornar a casa. Feina temporal, feina precària, habitatge desorbitat. Cal un canvi. Nosaltres no volem pobles buits durant tota la setmana i col·lapsats al cap de setmana. Nosaltres volem un Pirineu per viure i volem un Pirineu viu. Volem tenir pobles vius, amb vida, amb escoles, amb famílies, amb nens petits, amb residències per la gent gran, amb feina de qualitat. Necessitem potenciar l'agricultura, necessitem potenciar la indústria. I el turisme hi serà. Vivim en un lloc preciós i el turisme ens agradi o no, hi serà. I és bo que en part hi sigui. El que no pot ser és que el 80% del PIB depengui del turisme, perquè això ens fa febles, ens empobreix. Cal que diversifiquem l'economia, cal que potenciem l'economia productiva, l'economia de veritat, allò que produeix, no allò que especula amb l'habitatge.
I el problema són les segones residències.
A la Cerdanya, per exemple, és un problema enorme, perquè tu al voltant de que les estacions d'esquí al Pirineu no donen diners. Per això eren privades i ara són públiques. Ferrocarrils de la Generalitat és una empresa que tot el país es dedica a fer trens. Al Pirineu es dedica a rescatar pistes d'esquí. Les pistes d'esquí no donen diners. El que fan les pistes d'esquí és permetre que a tots els pobles del voltant es produeixi un procés especulatiu. I això el que ens porta és que aquests pobles de la Cerdanya, del voltant de les pistes d'esquí o amb una àrea d'influència de les pistes d'esquí, ja no és que sigui el 64% segona residència, és que és el 90, 95, i a l'alcalde Xia li diria molt bé que et facin dos rotondes al poble, però per què les vols si tens un poble buit amb cases al 90% tancades que s'obren 14 dies l'any? Això està molt lluny de ser el Pirineu que volem per viure-hi. Com a Pirineu decorat de la indústria turística i de la burgesia de la Per Diagonal, els hi va molt bé, però per viure-hi no és el Pirineu que volem. Nosaltres volem un Pirineu viu, amb feina, on el jovent pugui arrelar, treballar, viure i morir dignament.
Bernat Lavaquiol és membre de la CUP a Lleida i Pirineu Viu. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, Ricard.
Ara ho comentarem tot plegat en tertúlia amb Vicent Sánchez Anagrau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera. També parlarem del que està passant al Congrés dels Diputats, però abans saludem a aquesta hora l'exjugador de l'NBA, Ricky Rubio, que ens parla de la seva fundació. Ricky, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard. Soc el Ricky Rubio. I el diumenge 17 de novembre és el Dia Internacional del Càncer de Pulmó, que, per cert, saps que és el més desconegut i el que més morts provoca al món? Doncs cada any a Espanya més de 30.000 persones són diagnosticades, però, per exemple, per més de 22.000 el diagnòstic arriba massa tard. Llavors, des de la fundació que porta el meu nom, de Ricky Rubio Foundation, i en col·laboració amb l'AECAP, l'Associació d'Afectats d'aquesta Malaltia Pulmonar, volem recordar la necessitat urgent que es faci una prova de cribatge a la població de risc, perquè el càncer de pulmó és una malaltia silenciosa que cal detectar a temps per poder millorar la qualitat de vida dels pacients i la seva supervivència. Doncs us animo a conèixer la campanya La Notícia de Nuestra Vida.org, on quatre periodistes informatius es fan la prova per conscienciar la seva importància.
Fundació Ricky Rubio.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis en el nou Cupra Formentor. No pensis que pot ser teu per 31.900 euros. Nou Cupra Formentor. El que tu sents es diu obsessió. PVP recomanat a la Península i les Balears i es finança amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a cupraoficial.es.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest dimarts, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Sabies que a Activia hem abaixat preus? Aprofita-ho ara i nodreix la diversitat de la teva microbiota cada matí. Activia.
Què té Madrid que sempre és un bon pla? Musicals espectaculars, teatres increïbles, els millors hotels, els teus parcs temàtics preferits i tot el que puguis imaginar. Perquè busquis el que busquis, és a Madrid. A Viatges al Corte Inglés volem que ho gaudeixis al màxim. Fes una reserva amb fins a un 50% de descompte i els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Consulta'n les condicions. No esperis més i vine a Madrid amb Viatges al Corte Inglés.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos. I després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. I trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Més foc.
Estic una mica encesa.
Més pressió.
La pasta la seva filla la fa millor.
Més temperatura.
Embullit, massa temps.
Més fort.
Us ve de gust menjar tot això.
Obrim nova temporada de Joc de Cartes amb les millors postres del Vallès. Dimecres a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 2,
bon dia, són les 2.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació
si
de
l'amnistia... Si es permetrà que hotels i altres...
I encara una cosa més de la informació internacional.
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Tot plegat ha acabat parlant sobre gallines. I si s'havien de comprar gallines o no per tenir un galliner.
No hi hem de fer un Catalunya Migdia sencer sobre les gallines.
Assumeixo la meva incapacitat, no en tinc ni idea.
No vols tenir ous, que allò, anar a buscar l'ou.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Ens estem preguntant per aquesta acció d'arran a la casa de Gerard Piqué a la Cerdanya, si vandalitzar o no la casa i penjar-ho a les xarxes socials és una manera de lluitar contra aquesta crisi de l'habitatge a la comarca, si són accions que comparteix també la resta de ciutadans, i si el que demana arran amb actes com aquest és que no hi hagi o no turistes i com viuria en aquest cas en aquesta zona. Ho comentem ara amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera. Anna.
Home, a veure, jo penso que tothom té una mica de raó. A veure, és normal que aquest jovent se senti com se sent. També és veritat que viure només del turisme és reduccionista, però si no hi hagués el turisme, no hi haguessin aquestes segones residències, com comentàvem ara, microtancat, doncs aquests pobles, això seria la Cerdanya vaciada. I el problema és que, clar, dius... a la gent, per exemple, mira, jo tinc una xarxa social que entro, que és del barri on jo vivia a Madrid, que veig quantitat de gent, immigrants llatinoamericans, que arriben a Madrid buscant no pis, una habitació. O sigui, tot és, qui em pot llogar una habitació? No fumo, no bec, no tinc fills, jo sí que en tinc, no sé què. Vull dir, ja ningú aspira a tenir un pis. I veus que una cosa que a tu et sembla, i és moltíssima gent. Llavors, és clar, el problema és que quan un immigra en un altre país ja s'ho espera, diguem-ne, un el que no s'espera és no poder accedir a un habitatge, doncs, allà on ha nascut. Però, per exemple, això que està passant a la Cerdanya ja està passant al Poblenou, que, diguem-ne, els expats han pujat al nivell de tal manera que gent de tota la vida del barri va marxar, i Barcelona acabarà com Manhattan.
Les grans ciutats del món.
No hi viu ningú, al centre de Manhattan no hi viu ningú, home, Donald Trump, sí, no hi passen cotxes i tal. Clar, això, evidentment, es pot intentar compensar, però jo no penso, clar, el problema del turisme és que hi ha molta gent que viu del turisme, però a la Cerdanya tothom que té alguna activitat econòmica amb cari ulls viu del turisme. El problema, clar, és que el que no viu del turisme es veu damnificat, però aquests processos són irreversibles. O sigui, la gentrificació, quan està en marxa, es pot compensar, però no es pot aturar. I el discurs d'ocupem cases, vandalitzem cases, home, és un brindis al sol i a fer la punyeta, però ni arregla res, ni planteja una adequada actitud d'exigència davant de les administracions, que el que haurien de fer és proveir alternatives, proveir a lo millor
feina. Perquè la gent no marxés de la zona.
El problema no és que marxin Piqué.
Viu moltíssima gent, només que mira aquests dies els resultats electorals, quan agafes partits...
A veure,
De fet, és la zona de Nova York, de la ciutat, on més gent hi viu, que hi viu prou un nombre de persones, gairebé tots demòcrates, per cert, perquè quan mires l'evolució de vots...
Al centre de Manhattan, a la part xula, a la que tu vas de vacances, viu la Patti Smith, el Donald Trump i para de comptar.
Vinga. 9 de cada 10 voten demòcrata com a curiositat. I després això va canviar per als barris més populars, el Bronx, el Brooklyn, llavors aquí el tram
es va diluir.
Ja, però bé, anem al que anàvem. Jo sóc fill de Sitges, he viscut molts anys a Sant Pere de Ribes, i aquest procés de gent que ha marxat de Sitges, de gent de la meva generació, perquè no es podien pagar un pis, jo ja l'he viscut, no ara, no és una novada, l'he viscut de fa molts anys, a la mesura, ja és allò de morir d'èxit, a la mesura que el poble té un atractiu, que hi ha moltíssima gent que hi vol anar a viure, doncs és evident que genera aquest procés, hi ha un increment del preu de l'habitatge, tant el de lloguer com el de propietat, i la gent que feia, doncs, com en el meu cas, doncs anar a viure les poblacions del costat, en aquest cas, per exemple, a Sant Pere de Ribes. No és cap novetat, és un procés natural. També ha passat, per exemple, a la Cerdanya. Cerdanya ha augmentat la població des de l'any 2000 un 41%. Un 41%. I un 7% pel que fa a la dècada. Doncs és evident que hi ha més demanda, i per tant, si hi ha més demanda, també la tendència és que vagi posant el preu de l'habitatge. A mi, l'acció en particular, com tu entendràs, a mi que entrin a casa d'algú perquè em poso la pell de l'altre i et pintin la casa, massa il·lusió no li fa a ningú, no? Que serveix això per posar sobre la taula o per debatre aquesta qüestió? Bueno, potser sí, de fet és el que estem fent avui aquí, no? De tot el que hem anat dient un i altre, que aquí coincideixo amb el Grau, que sempre allà, la veritat no està ben bé al costat d'un ni al costat de l'altre, no? Hi ha moltes coses a debatre, segurament, doncs, quan el tema al fons de l'assumpte, no de les formes, que em sembla que ha clar que em pensava de les formes, suposo que hi ha coses a dir en un sentit o en un altre. Ara, per exemple, ara em plantejo una altra qüestió que té molt a veure amb la Cerdanya i amb la sostenibilitat. L'alcalde d'ella parlava de que no s'han de permetre animalades. Crec que és el mateix, un representant institucional de la Cerdanya que fa 4 dies rebutjava un petit parc fotovoltaic de 2,5 hectàrees. Cerdanya és província de Girona. En tot Girona no hi ha, per exemple, ni un sol parc eòlic, no hi ha ni un sol molí de vent. Estem parlant de sostenibilitat. Estem en l'any, allò de la dècada de l'emergència climàtica. M'agradaria saber, tant uns com d'altres, tant els que van denegar el permís d'aquest mini parc fotovoltaic, 2,5 hectàrees de no res, com a l'altra part, la part jove, diguéssim, què en pensen, per exemple, d'una qüestió com aquesta, eh? Perquè el que passa és allò, a casa meva, no. Cau Cardin a l'Ebre,
que tant. És un cap d'entorn. Això sí que és pijo.
Són coses que em preocupen. Quina és la posició que té molt a veure? Una altra qüestió, sobre el tema...
Que ets d'anar al Congrés, Sergi, vull que parlin la resta, també, digues.
Sobre el tema de ràpid, sobre el tema de les pistes d'esquí. Ho dic amb tot el respecte del món, eh? Jo he anat moltes vegades, diguem, a la Vall d'Avui, he estat a les pistes de la Vall d'Avui. I escolta'm, quan vas a visitar l'església de Sant Climent de Taüll, us asseguro que no has de fer cap cua a l'hivern, eh? Pots entrar, ni et cobren entrada, és fantàstic. Per tant, escolta'm, qui aniria a la Vall d'Avui en aquests moments, a l'hivern? No vull dir quin dia, segur que hi aniria algunes persones. Però què viuria la vall d'avui si no hi hagués en aquest moment les pistes d'esquí? I segur que hi ha coses per objectar a les pistes d'esquí. Però és evident, i és normal, que la Generalitat hi acabi fent una inversió, perquè si jo dinamitza el territori, doncs em sembla lògic que hi hagi una aposta en aquest sentit, que es cuidi, mentre no hi hagi alternatives. Mm. I les alternatives, escolta, no, diguem, també han d'aflorar de gent del territori.
Montserrat i Vicent.
Sí, no, per afegir alguna cosa, el fet de que el turisme és una activitat com un altre de tipus econòmic, que ens agradaria que fos proporcional, que no fos la única, però sabem el pa que s'hi dona a Catalunya des del punt de vista de l'arribada de turistes durant tot l'any. Això què vol dir? Doncs que tothom fa això, no? Va a un altre lloc i li agrada que hi hagi uns serveis. Doncs això els hi passa als de la Cerdanya. Ara parleu de segona residència, però Sitges ha arribat a ser primera residència a partir de la segona residència, i és possible que les infraestructures viàries facin que la metròpoli s'estengui i sigui com si fos un barri de Barcelona. Està a una hora...
Com Brooklyn.
Efectivament, a part que no hi ha gent que viu als voltants de Londres o de Nova York i van a Manhattan, doncs en una hora de tren, una hora i mitja, si tot funcionés, no? Per tant, és clar que això transformarà el territori, transformarà el sentit de metròpoli, fa ara mateix que tingui vida, i com deien alguns d'aquests dirigents a la Cerdanya, van fotre un forat, que va ser el túnel, i va arribar, doncs, bueno, que molta gent es va fer rica. Tenien camps de vaques i van vendre per fer territori. I després, respecte del que significa l'esquí, bueno, mirem com funciona la Molina i com funciona la Masella. Una és pública, l'altra privada, una ha fet els deures, l'altra no. La col·laboració entre el públic i el privat hauria de ser una senyal de progrés econòmic. I en aquest sentit, home, la Cerdanya podria segurament millorar l'accessibilitat a l'habitatge del seu jovent, però és un procés, com deia l'Anna, que jo crec que és irreversible.
Vicent, breument, sisplau.
Determinada esquerra, a l'esquerra del PSC, s'hauria de posar d'acord en què és el turisme. Perquè quan Ada Colau diu que vol un turisme de qualitat i la CUP diu que no vol un turisme pijo, doncs jo ja no sé quin turisme volen. Realment, al final, si han de dir que no volen turisme, això és una opció. Segona cosa, és veritat que en moltes comarques, moltíssimes, el dilema era entre turistització o desaparició, i que van optar per turistització, i això obre possibilitats. Si a partir d'aquell moment no les aprofiten, doncs hem de mirar què passa, però, evidentment, si no era la turistificació, era la desaparició. En la Vall d'Aran hi ha una gran estació d'esquí, si vas a la Gascunya francesa, sota administració francesa, a Bots, no hi ha res. I en la Vall d'Aran crec que el nivell de vida és bastant alt. I això te pot permetre tenir escoles, això te pot permetre tenir centres d'assistència primària, etc etc. I acaba, clar, diu, si no ho haguem fet així no estaríem parlant, això no és veritat, perquè estem parlant sobre València, sobre Barcelona, que és una ciutat que està expulsant la seva gent i el seu jovent, i no cal fer això. Si una acció com aquesta te permet parlar-ne, la pregunta és on és el límit? La pròxima acció quina serà?
Cremar la casa, sí.
Cremar la casa, entens? Claro.
És a dir,
vostè vol cridar l'atenció. Jo li dic que hi ha moltes maneres de cridar l'atenció i que aquest debat que té tot el país i que té l'administració sobre com evitar els lloguers i el preu de l'habitatge car, no cal acabar fent aquest tipus de coses perquè no sap on és el límit.
Són les 9:37. Deixeu-me saludar a aquesta hora la portaveu de Junts i vicepresidenta de Junts també, a Míriam Nogueres. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Després
de la
jornada maratoniana al Congrés d'ahir, on el govern espanyol va salvar pels pèls una petita part de la reforma fiscal, expliqui'm com està, com va viure vostè aquesta jornada d'ahir.
Bé, nosaltres estem contents i satisfets perquè si una cosa va passar ahir és que es va aprovar aquell acord que nosaltres havíem anunciat fa més de dues setmanes. Sí que és cert que alguns han esperat el darrer minut per poder tancar alguns acords, però nosaltres els deures els portàvem fets. Per tant, una mica com a espectadors d'aquest escenari que es va viure ahir, on hi vam veure molts titulars i molts anuncis molt contradictoris, però malgrat tot això, la realitat és que ahir es va aprovar allò que nosaltres vam anunciar, i és que no es posen en risc ni les inversions ni els llocs de treball a Catalunya perquè pugui ser més competitiva, perquè pugui ser més verda. S'evita que es pugi la factura de la llum, del gas i de la benzina dels ciutadans de Catalunya. 2.500 milions d'euros de les petites i mitjanes empreses i de les cooperatives de Catalunya es quedaran a les petites i mitjanes empreses i cooperatives de Catalunya i no aniran a les arques del govern espanyol. S'allibera també a milers de famílies i de clubs esportius de Catalunya d'una pressió fiscal que era absolutament absurda, per tant, en benefici dels entrenadors i dels monitors d'aquests clubs esportius on pràcticament tothom hi portem els nostres fills i filles, nebots, nebodes, germans. Per tant, contents nosaltres perquè allò que ens preocupa a nosaltres és Catalunya, no són els titulars. I la realitat avui, malgrat tots els titulars que van amunt i avall, és que el que s'ha aprovat és aquest acord que Junts va anunciar fa més de 15 dies.
Té la sensació, per això, que la majoria cada cop és més precària. Vostè parla de titulars, per exemple, avui al País diu que la tensió política entre Junts i Esquerra està al límit del precipici d'aquesta majoria de la investidura.
No, a nosaltres no ens preocupen els titulars i el que sí que em preocupa a mi és que en l'opinió pública acabi quallant tot petit. I el que és petit són els titulars. Nosaltres vam fer els deures, Junts per Catalunya, jo et puc parlar per Junts per Catalunya, amb qui hem negociat és amb el Partit Socialista, amb cap altre partit, i nosaltres fa un mes i mig que vam començar a fer la feina, la vam tancar fa més de 2 setmanes, és el que s'ha aprovat ahir, i el que tinc la sensació és que no tothom va fer els deures. Sí que és veritat que queda pendent l'impost bancari, nosaltres ahir vam votar-hi a favor, Vox, PP, Esquerra i Bildu van frenar aquest impost bancari, entenem i esperem que el dijous s'aprovi, aleshores sí que quedarà tot el PAC complert, i a nosaltres el que ens motiva és la feina. Segurament d'aquí 5 o 6 mesos ningú se'n recordarà de la comissió que hi va haver ahir, però el que sí que quedarà és el que s'hi va aprovar. I el que s'hi va aprovar és el que Junts va anunciar fa més de 15 dies, que és al final en benefici de Catalunya. Aquí tothom parla de la durada o no de la legislatura, dels blocs. El nostre bloc és Catalunya. Nosaltres tanquem acords. Si es compleix amb Catalunya, Junts compleix, i si no, no.
Hi ha equilibris que arriben a un punt, per això, una mica contradictori. Per exemple, l'impost a les empreses energètiques. Hi haurà impost o no?
Clar, nosaltres... jo em pregunto, quin impost a les elèctriques? Perquè, perquè els mateixos que aquesta darrera setmana han gesticulat molt amb el tema de l'impost a les elèctriques, que al final les elèctriques són les grans energètiques espanyoles que més s'han forrat, parlant clar, al llarg de la crisi energètica... Ningú ens ha posat a sobre la taula un impost a les elèctriques a nosaltres. Llavors, mentre nosaltres estàvem treballant i fent els deures, abans que acabés el termini per presentar totes les propostes, que va acabar fa pràcticament 3 setmanes, entenem que es podia haver treballat amb un impost a les elèctriques, que és el que reclama, i haver-lo registrat, però no s'ha fet. El que sí que s'ha fet i que ja és una realitat és que fa 4 dies es va votar un reial decret en el que aquest bloc de les suposades esquerres espanyoles i dels socis del govern espanyol van votar a favor d'un reial decret per compensar amb més de 2.000 milions d'euros les grans elèctriques espanyoles, per compensar amb 1.360 milions d'euros el senyor Florentino pel tema de la rescat a les autopistes de Madrid. Nosaltres vam votar en contra d'aquestes mesures, però ningú ens ha posat aquesta vegada un impost a les elèctriques sobre la taula. Per tant, jo insisteixo, nosaltres hem fet els deures... Allò que vam anunciar és el que s'ha aprovat ahir, i si a partir d'aquí ara hi ha negociacions per presentar, quan sigui, i en el format que sigui, altres impostos, bueno, doncs quan ho hagin fet que ho presentin i es parlarà. Però a dia d'avui la realitat és que no hi havia registrat un impost a les elèctriques. El que hi havia registrat era un impost que posava en risc les inversions i els llocs de treball a Catalunya i que deixava fora precisament a les grans elèctriques espanyoles.
És a dir, a vostès, tal com s'ha aprovat aquesta nit a la Comissió d'Hisenda, ja els està bé? Ja n'hi ha prou?
Home, nosaltres esperem que el dijous alguns canviïn el seu vot i votin a favor de l'impost bancari.
I tenen confiança o tenen proves de que això pot anar cap aquí?
Veurem. Això suposo que ho hauran de preguntar aquells que ahir no van donar-hi suport. Nosaltres puc dir que avui estem satisfets perquè allò que nosaltres vam negociar, que és en benefici de Catalunya, que Catalunya pugui ser més competitiva, que es puguin generar més llocs de treball, que es deixi de tocar la butxaca dels ciutadans de Catalunya, en això ens n'hem sortit i és el que ahir es va aprovar.
Míriam Nogueras, portaveu del partit de Junts a Madrid. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dimarts. El Matí de Catalunya Ràdio.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos. I després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Què té Madrid que sempre és un bon pla? Musicals espectaculars, teatres increïbles, els millors hotels, els teus parcs temàtics preferits i tot el que puguis imaginar. Perquè busquis el que busquis, és a Madrid. A Viatges al Corte Inglés volem que ho gaudeixis al màxim. Fes una reserva amb fins a un 50% de descompte i els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Consulta'n les condicions. No esperis més i vine a Madrid amb Viatges al Corte Inglés.
012, la millor resposta.
Què passa?
La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació, ja sigui per raó de raça, ètnia, edat, discapacitat, gènere, orientació sexual. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona, i segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triïs, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriba la liquidació final d'any per renovació de flota de vehicles Land Rover i Jaguar Aquadis Land Motors. Només queden 20 vehicles nous d'ocasió, gerència i quilòmetre zero. Fins al 30 de novembre emporta't el Land Rover o Jaguar amb un descompte de fins a un 25% i amb 48 mesos de garantia. Liquidació d'estoc Aquadis Land Motors amb fins a un 25% de descompte.
Les guerres que han vençut...
Aquí és on ens roben el disseny.
No podríem dir-ho així, sense pistola ni atracament, però sí...
125 anys d'història donen molt de sí.
No hay ninguna duda que para mí el Barça es más que un club en todos los sentidos.
Tant que fem un nou himne d'aniversari. Amb David Carabent i el Barça crearem el nou clam. A TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9:47, ha parlat Feijó. Paula Brujats.
Sí, Alberto Núñez Feijó, que s'ha recreat doncs, en aquesta debilitat parlamentària de Pedro Sánchez. Ahir el PP ja acusava el PSOE d'haver segrestat el Congrés dels Diputats per haver allargat fins a la matinada la votació d'aquesta reforma fiscal, que al final ha fet aigües perquè només s'ha salvat per la mínima, com explicava ara Míriam Nogueras. I Alberto Núñez Feijó, ara que des de la COPE deia que la legislatura ja ha col·lapsat i que Pedro Sánchez no té futur.
Yo creo que se va confirmando que esta legislatura no debió haber empezado. Estamos ante un completo colapso. Hay una agonía legislativa, lo hemos visto ayer en el caos de la Comisión de Hacienda y en el caos fiscal en el que se mueve nuestro país. No sabemos muy bien qué es lo que se ha aprobado. En definitiva, hay una agonía legislativa, pero también hay una agonía judicial.
Feijó, que ahir, Paula, justament deixava oberta aquesta porta, criticava a Carlos Mazón.
Sí, Alberto Núñez Feijó, que ahir pressionava Carlos Mazón perquè li deia has de fer una bona reconstrucció del País Valencià si vol seguir al capdavant del Partit Popular, però el líder del PP ja fa dies que insinua que Carlos Mazón no optarà a la reelecció a ser candidat del Partit Popular al País Valencià. Per tant, Feijó, que en els últims dies ha entrat a la crítica directa a Carlos Mazón, ahir parlava de responsabilitats de totes dues administracions, deia, del govern valencià i del govern govern espanyol. Per tant, Feijó, que colla a Carlos Mazón, també li ha dit des d'aquesta entrevista que ha de fer una bona reconstrucció perquè s'hi juga al càrrec i va també, diguéssim, la reputació del Partit Popular a nivell estatal. Per cert, que Feijó acaba de valorar el nou nomenament que ha fet el govern valencià, aquest militar retirat, que serà el nou vicepresident per a la recuperació econòmica. Feijó ha avalat, diu, de fet, que Carlos Mazón ja li va consultar ahir abans de fer el nomenament.
I a tot això, avui TV3 i 3CAT estrenen un documental que es diu Murs de silenci, Gran Escala 2000. És una docusèrie que relata els vincles entre l'explotació sexual de menors, càrrecs públics i funcionaris de l'Estat. És una docusèrie que revisa un cas d'explotació sexual de menors de l'any 92, al prostíbul Gran Escala 2000, de Ventalló, a l'Alt Empordà, i és una feina que ha fet l'Anna Teixidor Colomer i el Marc Faro Costa. Anna Teixidor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
I enhorabona.
Sí, al costat. Ja saps tu que això dels documentals és una feina llarga i no saps mai imprevisible quan hi ha investigació pel mig i no saps mai quan acabarà. Per tant, estar aquí és un èxit.
Aneu a posar-hi context. Tot això arrenca l'any 92, quan dues menors denuncien que les havien explotat sexualment en aquest club de Ventalló. Les investigacions dels Mossos acaben amb una vintena de detinguts, entre els quals hi havia funcionaris i també polítics, per exemple, l'alcalde de Vilamalla o també l'exalcalde de Sant Pere de Pescador. Però arriba el judici, que, per cert, és excepcionalment ràpid, dura mig any, i condemnen els propietaris i alguns treballadors, però absolen els clients perquè diuen que no podien saber l'edat de les noies. Ara bé, dels tres magistrats, un, l'única dona, en discrepa, i tot així la sentència és ferma. És a partir d'aquí que vosaltres comenceu a estirar aquest fil, no, Anna?
Bé, jo sóc d'una comarca fronterera, ja saps que l'explotació sexual en alguns punts del país és molt visible a les carreteres i, per tant, era aquest un tema que em cridava l'atenció. Algú em va parlar del cas del Gran Escala 2000 i em va semblar que havíem d'estirar els fils. El que vaig fer va ser anar a mirar el sumari, llegir-lo amb atenció i a partir d'aquí trobar una de les noies que va denunciar. Aquesta noia la conec el maig del 2022 i el que em diu em desperta moltes alarmes, no? Perquè em parla que en aquest club era un punt de trobada, doncs, de funcionaris, de personatges públics, de càrrecs, de polítics, i per tant, a partir d'aquí, doncs, vam anar estirant aquests fils.
I què és el que descobriu?
El que descobrim és que ja sabeu que en aquella època, més que ara segurament, la sociabilitat era una altra i que després de molts àpats on hi pot haver-hi doncs, funcionaris, càrrecs públics, polítics, moltes vegades després d'aquests àpats doncs, acabaven al prostíbul. La particularitat d'aquest prostíbul és que hi havia menors d'edat. I aquí és el principal escull, no? Durant aquest temps hem parlat amb moltes persones. Penseu que hem parlat amb alcaldes de l'època. Potser hem entrevistat a una vintena d'alcaldes, la majoria off the record, però només quatre ens han acceptat parlar d'aquest tema i fora de càmera, no? Per tant, era un tema dur, era un tema que consideràvem que havíem de fer, sobretot de reparació moral i de dignitat per a aquestes nenes que ara ja tenen 46 anys i que són dones empoderades.
Clar, hi havia, per tant, estem parlant de càrrecs públics, funcionaris de l'Estat, que no han transcendit els noms?
Ho veureu en la sèrie documental. A nosaltres ens interessava sobretot posar el focus en aquest tipus de personatges, però també en saber la propietat d'aquests negocis. I llavors aquest club es va fundar l'any 1979, però el proxenet, el propietari d'aquest club, en tenia d'altres a d'altres punts. I sí que en un d'aquests clubs hem trobat que era soci amb un militar, amb un personatge, amb una certa rellevància pública a Catalunya.
Hi havia algú que actuava com a proxeneta, tot això?
Bé, els amos del club actuaven no només com a proxenetes, sinó que també tenien agències en les quals reclutaven a dones que anaven a buscar feines de cambreres o de neteja i que es trobaven a dins d'un club tancades i retingudes allà dins durant mesos. Llavors hem anat a localitzar aquestes dones que ara ja tenen doncs, 46, com us deia, però també 50 i 60 anys, que podrien ser les nostres mares, les nostres àvies, i ens expliquen l'infern que van viure allà dins.
Tu em parlaves de més de 2 anys, no?, de temps per realitzar aquest documental, Anna?
Hem estat un any alliberats. 3CAT va considerar que era un tema de servei públic, que s'havia d'apostar per parlar, per generar debat, impacte i reflexió sobre aquesta qüestió. El que passa que jo aquesta noia la conec al maig del 2022. Han passat més de 2 anys. Això ens ha permès fer més d'una entrevista amb els personatges que hem considerat clau per veure si variaven o no les seves versions.
Clar, més enllà del cas en si, els espectadors avui podran veure com actuen també aquesta xarxa de prostitució de menors, no?
Sí, hem trobat una xarxa que tenia clubs almenys aquí a Ventalló, que és a prop de l'Escala, però a la Vall d'en Bas, a Barcelona, a Salt, a Osca. Fins i tot hi ha alguns informes de la Guàrdia Civil que cito textualment, hi hauria 20 clubs a la Costa Brava del mateix Proxeneta.
Està bé. Home, treballs com aquests, Vicent, posen també en valor aquesta funció del servei públic de TV3 i A3CAT, que ha fet durant molts anys i que ara ho ha d'explicar Balan, no? Que puguin alliberar-se durant un any per fer aquesta investigació, això passa amb molt pocs mitjans.
I si passen mitjans que no tenen aquesta vocació o aquest caràcter públic, moltes vegades passa per fer un tipus de reportatge, documental, de producte morbós, que és el que sabem que aconseguirà audiència, i no rigorós, ben fet, i que tingui algun sentit social. Social vol dir que ensenya a la societat els mals que hem patit. Aleshores, sí, evidentment, hi ha un espai per gastar diners públics i dedicar-los a bona feina, i en un altre espai, ja m'agradaria a mi, en què aquestes empreses privades poguessin... A Catalunya no tenim televisió privada, i moltes vegades a Espanya el que passa és que les televisions privades no fan aquesta funció. Aquesta funció la fan les televisions públiques, per tant, enhorabona, i a veure aquesta nit el documental.
Mm. És una sèrie documental, eh? Són tres capítols, per tant, aquí és molt important l'expectació que generes, no? Que l'espectador continuï mirant. Ja sabeu que les plataformes internacionals que ja coneixem normalment estan destinant 9 mesos i un any a fer sèries documentals, que a vegades no hi ha investigació. Per tant, crec que TV3CAT està molt bé que apostés per un tema així i que tinguéssim, doncs, aquest any.
Sí, perquè, a més a més, Anna, és un tema que quan el planteges d'entrada genera sempre molts interrogants, no? De dir, ui, a veure, on ens posarem? Qui senyala? Tenim proves? No tenim proves? És a dir, és un tema que s'ha de fer molt bé. Molt bé, no?
Sí, per això no només tenim fons orals, sinó que ens hem tancat a l'arxiu. La nostra documentalista, la Teresa Ibar, s'ha tancat arxius històrics. N'hem consultat una desena. I, sobretot, molt important, la pista de l'arxiu del Pavelló de la República de Xavier Vinader. Xavier Vinader, a Interviu, va publicar un article de 2 pàgines sobre aquest tema. I, bé, crec que l'hem d'agafar com a referència, sobretot la manera de treballar, perquè hem trobat una carpeta que es deia Cas Ventalló i a dins les seves notes que hi recollia de les seves fonts. Per tant, això no té preu, perquè a partir d'aquest paper manuscrit de Vinader hem pogut arribar als socis, hem pogut anar a contrastar si el que deia Vinader en aquestes notes era cert o no, i hem pogut trobar fons documentals, però també testimonis orals. Per tant, com a periodistes, veig que hem de ser molt metòdics, que les notes que prenem quan anem amb un policia, amb un guàrdia civil, amb un càrrec polític, s'han de guardar i hem de fer aquesta feina d'arxiu.
Documental, sí. Està molt bé.
Sí, jo estava preguntant ara, Anna, si heu trobat reticències en algú, és a dir, quan anàveu investigant, veieu que hi havia una certa resistència per part de la gent a parlar no solament del fet de que hi haguessin menors, que ja és el final de la cosa, no? Sinó respecte de la mirada que crec que teniu, tinc la sensació, jo també miraré amb molta atenció el documental complet, però de que en el segle XXI continuem pensant que la prostitució és una feina, i més encara quan el que veiem és que gent que encara tingui 17 o tingui 20 està allà com una forma d'explotació que, a meu parer, no hauria d'existir de cap de les maneres, no? I que és la majoria de la gent que es dedica a la prostitució. No sé si heu trobat resistència a buscar i a indagar.
No només resistència, sinó certa intimidació, i la pregunta que ens feia la gent, i per què ara toqueu aquest tema 30 anys després, que això el que farà és mal als familiars de les persones que van estar processades i finalment absoltes. Ningú ens ha preguntat sobre aquelles nenes i aquelles dones de què se n'ha fet, com ha estat la seva vida, com han sobreviscut allò. I això és el que ens ha impactat més. En aquell moment, un mosso ja reflexionava que no se les va protegir prou amb aquestes menors. Però és que 30 anys després també estan totalment soles amb això gairebé, no? Per tant, és important treballs com aquests per reparar moralment, tot i que sí que hem pogut veure que hi ha noies molt vulnerables, que la seva vida es va estroncar en aquell moment i que no han pogut remuntar, i d'altres que, afortunadament, tenen una família i han pogut tirar endavant.
Anna Teixidor, bona feina. Però Sergi volia dir una cosa. Sergi?
No, només afegeixo, escolta'm, jo felicitar doncs, a tot l'equip que heu fet possible això, que també començant per en Cifri Gras, el director de la tele i el responsable de documentals, no, en David Bassa, i evidentment els que heu fet la feina de camp. No, ho deia perquè pensava jo, que he viscut durant molts anys a Sitges, a Sant Pere de Ribes, quan agafaves l'autovia de Castelldefels, durant molts anys, i no només hi havia prostitució a la carretera, que era molt evident, sinó que hi havia dos clubs, entre altres, molt famosos, no, que estaven a peu de carretera, que eren el Riviera i el Saratoga. Bé, això, que també crec que mereixeria atenció, perquè tot això va acabar precisament amb unes condemnes que després va rebaixar el Tribunal Suprem substancialment contra una màfia de comissaris de la policia, en aquest cas. I, a més, crec que va ser un cas que va aixecar precisament una investigació dels Mossos d'Esquadra poc després de que assumissin competències en aquesta qüestió. Bé, ho dic perquè, de pas, ja aprofito doncs, per animar precisament a aixecar, a buscar què és el que va passar o què és el que ha passat, com és que s'ha pogut arribar a extrems com el que s'ha arribat, que eren tan visibles i tan notoris. En el cas de Castelldefels no em consta que hi hagués un problema amb menors, no? Però no deixa de ser, evidentment, una màfia organitzada qui controlava tot allò. Però, escolta, endavant i tant de bo, la propera feina que pugueu fer també sigui per aixecar o per aclarir què passava en llocs com aquí, com el Saratoga i el Riviera, perquè tot això va poder permetre durant tants anys.
Sí, un apunt. Les dones que estaven a Castelldefels dormien a la Jonquera, perquè de nit estaven a la Jonquera. I era un proxeneta que aquestes noies les tenia dormint, o sigui, que el seu lloc habitual de residència era l'Alt Empordà. De dia anaven al Castelldefels i de nit a la Jonquera, i les anaven tornant dia rere dia. Hi ha una investigació policial que ho indica. Llavors, el Riviera i Saratoga el que va mostrar són les grans connivències. I el que venim a demostrar nosaltres amb aquest documental, el que esperem que l'espectador entengui, és que allà no hi havia només un jutge o la Guàrdia Civil, la seva presència era massa habitual, sinó que hi havia autoritats que poden tenir càrrecs en aquest moment que es van aprofitar d'aquesta situació, que varen actuar amb connivència i que no van fer el paper que els hi tocava, que era protegir